Amb 10 anys de trajectòria, l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, impulsada per l'Ajuntament de Vilafranca i el sector empresarial i enoturístic català, ha iniciat el nou curs amb més de 700 alumnes repartits en una àmplia oferta formativa que també presenta novetats. Us ho expliquem tot conversant amb el seu director, amb el Gerard Domingo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Com va, en general, l'inici de curs?
Bé, doncs està sent un inici de curs molt intens, però de moment estem molt contents de com està començant, perquè s'estan materialitzant moltes de les coses que ja feia temps que estàvem treballant, i de fet, més que un inici de curs, per nosaltres és un fil conductor, perquè tenim, ara sí que ha començat el cicle formatiu, però tenim molts programes formatius que sí que fan parada a l'agost, però que segueixen al setembre, per tant, estem sempre en marxa.
Després de 10 anys, es guanyen alumnes curs a curs o aquests 700 i escaig és una xifra estabilitzada?
Tenim diferents programes de formació i dins dels diferents programes de formació doncs, sí que anem veient quins són aquells cursos que mantenim una demanda d'alumnes i que anem més o menys mantenint doncs, aquesta xifra. I d'altres, doncs, que estem treballant i estem veient, doncs, uns resultats que fa que estiguin incrementant aquestes xifres, no? Com podria ser el cas del cicle formatiu.
Parlaves d'inici ja d'aquest cicle superior en turisme i esteu contents perquè recentment l'Escola d'Enoturisme de Catalunya ha estat reconeguda com a centre de formació professional integrat. Això què implica? Què vol dir?
Val, aquest reconeixement és un reconeixement que l'Agència de Formació Professional, l'Agència FPCAT, està donant a centres que són capaços d'aglutinar dins la seva oferta formativa professional, tot ella, tots els subsistemes de formació professional que existeixen, a més també d'oferir serveis d'orientació professional i també tenir una relació molt estreta, molt lligada amb les empreses del sector. No? Llavors, aquest reconeixement el que fa és validar la proposta, el projecte de centre que fa molts anys que estàvem treballant. Estàvem esperant que es desplegués aquesta llei que havia de ser al març del 2024, així va ser, per quan s'aprovés, doncs estaríem en aquesta pole position, no? de centres per tenir aquest reconeixement. I per això els altres anys, o sigui, tot el que anàvem fent anava en direcció a poder estar en aquesta situació avantatjada, no? Per quan arribés aquest moment. Llavors, tenir aquest reconeixement primer de tot ens valida, no? de davant del sector, perquè només poden ser centres de formació professional integrada aquells centres de diferents famílies professionals que són representatius de cada sector productiu, i en el nostre cas som de la família de turisme i amb aquesta especialització d'enoturisme, i ara mateix som els únics centres de tot Catalunya que té aquest reconeixement.
Això obre noves portes, noves finestres per seguir millorant i avançant?
Exacte. El projecte de l'agència FPCAT marca unes directrius bastant clares, tot i que sempre hi ha bastant de marge de maniobrabilitat per poder fer diferents coses, però sí que recolza projectes que fa temps que des de l'escola volem tirar endavant. Per exemple, una de les coses que impulsa és l'aprenentatge basat en projectes. I aquests projectes han de ser projectes 100% professionalitzadors, que apropin, si pot ser encara més, l'alumne dins de l'empresa i l'empresa dins dels cicles formatius, en aquest cas. En aquest cas, ja feia temps que ho estàvem treballant i enguany doncs, podem presentar un projecte que hem anomenat Local Green Trips. Després explicaré una miqueta el motiu d'aquest nom. Que és un projecte on els alumnes, a través de convenis que generarem amb agències de viatges, generant un seguit de productes turístics, tots ells amb un criteri 100% de sostenibilitat o de certificacions sostenibles en funció una mica també de la pròpia activitat de cada proveïdor o empresa que pugui participar en aquests paquets turístics. I la idea és crear aquests paquets turístics, treballar la part de comercialització, no? I estar, diríem, en contacte directe amb una agència que és qui realment podrà comercialitzar aquests productes, perquè bueno, la normativa estatal marca que només les agències de viatges que tenen aquest reconeixement doncs, poden fer aquest tipus de comercialització de producte. Però tot el que és la preparació i disseny i com es comercialitzarà, la fase de planificació d'això, ho faran els nostres alumnes. No? I això ho fem en col·laboració amb diferents agències. Llavors, aquesta idea del nom de Local Green Trips, el que volem buscar és un reconeixement d'aquell producte sostenible del territori, no? local, no? i aquesta idea de green, no? que sigui de sostenible. Però sí que és veritat que avui en dia el turisme és internacional, no? i pensar arribar només amb un target nacional, doncs segurament se'ns quedaria petit, i volem doncs, que aquesta marca pugui ser exportable arreu del món perquè diferents persones puguin venir a Catalunya a conèixer l'enoturisme a través d'aquest projecte que tenim en conveni amb diferents agències.
Per quina promoció aneu del cicle superior?
Crec que enguany estem començant la cinquena promoció.
Cada cinquena fa una estada de dos cursos, no?
18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, la setena.
Setena promoció.
Sí.
I tenen una inserció altíssima, oi, aquests alumnes?
Tenen una inserció del 100%. De fet, com a fet anecdòtic, quan arriba el moment de gestionar les pràctiques dels alumnes, que aquestes pràctiques són 100% en dual, vol dir que les fan en empresa, fan 1.000 hores i són remunerades, al principi, quan començàvem a explicar aquest projecte, havíem d'explicar a les empreses que els alumnes estarien 1.000 hores en pràctiques, que això ja els semblava bé, no? Perquè l'empresa ha de fer un esforç per acollir un alumne i formar-lo, però quan dèiem i aquestes pràctiques han de ser remunerades, ens miraven amb cara estranyada, perquè no era un paradigma que ells entenguessin. Fins ara les pràctiques sempre havien sigut, diríem, gratuïtes o sense cost per l'empresa.
Sí, no hi havia aquest costum.
Exacte, i deien, no, s'han de remunerar, no? I al principi ens va costar molt, però ara estem en un context totalment diferent, s'ha girat al mitjó, i ara cada any rebem més ofertes d'empreses que volen acollir alumnes en pràctiques que alumnes podem oferir a aquestes empreses. Llavors n'hi ha moltes que les hem de reconvertir en ofertes de treball, és a dir, alumnes que han passat per l'escola i que volen millorar la seva situació laboral.
L'Escola d'Enoturisme de Catalunya va ser pionera fa poc, impulsant el primer estudi de l'oferta enoturística catalana, i esteu ja pensant en el segon.
Exacte. L'estudi, el Wine Travel Observer, és un dels objectius que també marca l'agència FPCAT pels centres que són de formació professional integrada. És a dir, aquesta investigació i recerca sobre el propi sector que serveixi per nodrir de dades, no? I que després puguin revertir aquestes dades en proposta de millores, d'adaptacions curriculars, no? Per les competències professionals. Llavors, des de l'Escola de Turisme tenim un petit hàndicap, no? I és que no tenim estudis del propi sector de l'enoturisme, no? Perquè l'enoturisme com a tal no es reconeix com un sector en si mateix. És a dir, és un seguit de empreses dins uns territoris en concret, que nosaltres anomenem territoris enoturístics, que treballen en pro en favor d'aquests valors culturals que tenen pròpiament l'enoturisme, però no formen un conjunt en si, és a dir, formen part del turisme. Llavors, quan nosaltres ens apropem a conèixer les dades de com està avui dia el sector professional del turisme, aquestes dades no ens representen al 100%, no? I necessitem unes dades molt més acotades. Per posar un exemple, és a dir, els cellers no entren dins de les dades de turisme. No ens diuen quanta gent treballa amb enoturismes dins un celler, quines són les competències professionals que han de tenir, i necessitàvem tenir aquestes dades. Llavors, amb aquest estudi de Wine Travel Observer, en aquesta primera fase, que la vam presentar el gener passat, vam abordar tots els cellers que hi ha a Catalunya, vam estudiar tots els que hi ha, quins d'ells són visitables, d'aquesta idea de quins són visitables, quins tenen una oferta estructurada de turisme madura i que comercialitzen a través d'uns canals concrets dins del mercat turístic, i vam començar a identificar totes aquestes empreses, vam començar a segmentar fins a veure quines eren les que tenien un producte, diríem, més treballat, més madur, i a partir d'aquí vam començar a estudiar com era aquest producte. És a dir, a partir de l'oferta i la comercialització d'aquesta oferta, vam començar a estudiar quins són els perfils professionals de les persones que treballen en aquests projectes i vam poder recollir totes les dades de l'enoturisme de cellers que hi ha a Catalunya. No? Va sortir una dada reveladora, per exemple.
Aviam.
Sempre es deia, a Catalunya hi ha 300 cellers visitables, no?
Sí.
Pues no, hi ha 451.
Ha crescut.
No? Ha crescut molt, no? I veiem també que, doncs, que és una tendència a l'alça.
I fins que no feu la recerca, no es té la dada.
Fins que no tenim, clar, fins que no tenim,
no
no tenim una dada actualitzada, no? I ara això és una cosa que també expliquem a tothom, no? Hem d'actualitzar aquesta dada com a país, perquè quan intentem valorar l'impacte que té l'enoturisme sobre el PIB que pot tenir un territori, no hem de comptar sobre 300, hem de comptar sobre 450, no? Que és bastants més en aquest cas.
Aquesta segona fase de l'estudi està en marxa.
Sí.
Quan teniu previst presentar?
Doncs la idea és tornar-la a presentar a principis del 2025, al gener. En aquesta segona fase incorporem totes aquelles empreses que també formen part del sector enoturístic, és a dir, un territori enoturístic. Sí que és cert que la punta de llança són els cellers, perquè és qui, d'una manera, aporten aquest valor de territori, no? El terroir, la vinya, el vi, però amb això no s'articula una oferta turística dins un territori. Necessitem agències de viatges, necessitem restauració, necessitem allotjaments, necessitem empreses especialitzades. Llavors, en aquesta segona fase estudiem tots aquests agents que en la primera no vam poder abordar, doncs, per un tema evident, obvi, perquè és molt ampli, no? Llavors, abordarem aquests quatre agents nous i actualitzarem les dades que tenim del primer sector. Com que ja vam poder col·locar les balises que necessitàvem en aquesta primera fase, el que farem serà anar recollint novament les dades i podem presentar, doncs, ara sí, al gener, una foto 100% de l'enoturisme del país.
La recerca anirà a càrrec d'un professor de l'escola, com sí, el primer cas?
Serà en David Jové, que és periodista, que és qui ens ajuda i lidera doncs, l'estudi des de la fase d'investigació i també ens ajuda molt amb el tema de la comunicació, no? Perquè una de les coses que hem vist és que l'acollida que ha tingut les dades d'aquest estudi han resultat molt interessants pels diferents territoris vitivinícoles que tenim a Catalunya. I de la manera com està fet l'estudi ens permet donar una visió general a nivell de país, però també segmentada dins els nou territoris vitivinícoles que tenim. Llavors, durant aquest 2024 estem anant i hem anat als diferents territoris amb la motxilla a l'esquena a explicar a l'Empordà, al Priorat, a Terra Alta, a Bages, quins són els resultats del seu territori. I compartir-ho això no només amb els gestors de la ruta turística, sinó també amb les empreses que formen part del seu club. I són coses que els estan interessant molt d'escoltar.
A banda d'anar in situ als diferents territoris vitivinícoles i explicar els resultats de l'estudi, el vau penjar, no?, el primer estudi, i és públic i accessible a tothom.
Totalment. A la pàgina web de winetravelobserver.com es pot consultar i descarregar, i si alguna persona té alguna consulta sobre alguna de les dades que apareix, ens poden escriure i els podem explicar com hem fet aquesta part d'investigació.
Un dels fronts de les potes de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya és tota l'activitat acadèmica, tots els cursos que fa de formació pel sector. Mm-hmm. Fem un cop d'ull a l'oferta d'aquest curs ara mateix.
I tant. Mira, referint-nos també doncs, a aquesta idea del Centre de Formació Professional Integrada, que hem de tenir els tres subsistemes de la formació professional. Un d'ells és el cicle formatiu, que ja n'hem pogut parlar. El següent també seria la formació contínua per persones treballadores. Enguany estem a l'expectativa, i segurament doncs, aviat podrem anunciar els cursos que presentarem per aquest curs 2024-2025. Són cursos 100% subvencionats, que realitzem a tot el territori català, és a dir, exportem o portem aquesta formació als diferents territoris perquè els professionals no s'hagin de desplaçar sempre aquí a Vilafranca a fer la formació. Llavors, el que fem sempre és treballar amb el territori com ha de ser l'oferta que realitzem en el seu territori. Per exemple, no? Si volem fer un curs doncs, no sé, a Tarragona, anem a parlar amb la gent de la ruta, no? I en aquest cas també, rescatant el tema de l'estudi que abans parlàvem, ara ja podem també fer servir les nostres dades per argumentar, doncs, a Tarragona ara mateix hem detectat que teniu aquestes necessitats, però també expliqueu-nos vosaltres quins objectius teniu, no? I a partir d'aquí fem una proposta de cursos pel seu territori. Això ho fem per totes les zones vitivinícoles de Catalunya i prevec que farem al voltant d'uns 17-20 cursos aquest curs, i m'imagino que podrem arribar al voltant d'unes 500 persones professionals. Això pel que fa a la formació contínua per persones professionals. Després també tenim els cursos per persones desocupades que formen part de les polítiques actives d'ocupació. En aquest cas, des de l'escola, hem volgut diversificar l'oferta perquè, fruit de l'estudi, hem detectat doncs, certes necessitats que necessitava el sector poder cobrir, és a dir, a través de professionals que tinguessin aquestes competències. Una d'elles és les competències, diríem, digitals. No? Vull dir, tampoc estic descobrint la sopa d'all, no? Que avui en dia, en aquest món digital, tothom ha de tenir unes competències digitals, però sí que ens enfocaven molt clarament com s'havien d'aplicar aquestes competències digitals, sobretot aplicat en processos de comercialització. No? Llavors, hi ha un programa que penja del Servei d'Ocupació de Catalunya, que es diu Programa ADA, que és precisament un curs que va dirigit al desenvolupament de competències digitals. En aquest cas, és per només públic femení, és a dir, és un curs que només és dirigit a dones, i que siguin en entorns rurals. Això a nosaltres ens encaixa moltíssim, no? Sí que és veritat que l'enoturisme passa en entorns rurals, per tant, el que estem fent és millorar les competències d'unes persones que viuen en aquests territoris rurals i que puguin millorar les seves condicions laborals prop de casa seva, no? Que puguin acabar treballant en un celler o en una agència a prop de casa seva. Això és una de les coses noves que farem. Després també el que hem identificat, això ho treballem juntament amb l'Ajuntament de Vilafranca, amb la regidoria de Turisme, amb la Gemma, hem identificat que Vilafranca necessita millorar el perfil professional de les persones de restauració, no? Sobretot a la part de servei. A més, l'any 2025, Catalunya és regió mundial de l'enogastronomia.
Ah, sí?
No? Sí? Llavors això ens col·loca en el mapa, no? Clar. Jo crec que és un bon moment per explicar que necessitem formar els professionals del territori, no? I que l'enogastronomia és un dels valors de país. Llavors, des d'aquí fem tota una oferta de formació, farem dos programes, l'FP Dual, que són unes formacions que van vinculades amb una contractació directa, és a dir, les persones que puguin participar al programa rebran una formació en serveis de restauració, vale? Amb aquesta especialització d'enoturisme, perquè el que volem és que la prescripció pugui generar-se en aquest moment d'intercanvi, no? Entre una persona que està servint un client en una taula i que li pugui explicar com és el producte, d'on és aquest producte, i pugui prescriure el producte, el productor del propi territori. Hem de poder portar aquest valor amb els nostres alumnes que puguin passar per l'escola. Perquè això també després ho valorarà el restaurant, que els tingui treballant, i també ho valorarà el client, no? Mirem aquesta experiència. I això, a més, anirà vinculat a un contracte. És a dir, que tot el que aprenguin a l'aula ho posaran en pràctica directament en un escenari real, en una empresa on estiguin treballant. Després també farem un projecte singulars, és semblant a aquest altre. En aquest cas, la contractació és a posteriori, és a dir, també faran la mateixa formació. Per tant, aquest any preveiem formar 30 persones amb servei a sala amb aquesta especialització de enoturisme, 15 dins de FPO dual i 15 dins de programes singulars, que el que és el compromís de contractació és a posteriori. És a dir, quan acaben la formació, hem de buscar unes empreses que vulguin acollir aquestes persones. Som optimistes perquè, bueno, veiem que el sector restauració necessita de talent, de persones formades i capacitades per poder treballar. Després seguirem també amb els cursos que fins ara anàvem fent dels certificats professionals de sommelieria i també el de venda i productes turístics. Aquest de sommelieria, que és un curs de 740 hores, està homologat per l'Associació Catalana de Sommeliers, és un certificat de nivell 3.
I porta unes quantes edicions ja.
I portem unes quantes edicions. Aquest és el curs que fa més anys que estem fent, des del 2016. No? O sigui que enguany ja serà la novena edició. No?
I omple edició rere edició?
Edició rere edició omplim, no? Sí que és cert que hem flexibilitzat la metodologia perquè es pugui fer mixta, és a dir, una part sigui presencial a l'aula, perquè hi ha una part que no podem separar de l'aprenentatge del sommelier, que és tota aquesta part del tast, del coneixement, del tastar, del tocar, de l'olorar, del comentar amb el professor i la professora, i sí que potser hi ha una part de contingut que la poden fer des de casa, no? Llavors aquí implementem l'espai aula virtual. Llavors això ens ha permès que alumnes de tot Catalunya vinguin a formar-se també aquí a l'Escola de Enoturisme. Amb aquest curs. I després també tindrem el certificat de venda de productes turístics, que també és un curs que té més demanda perquè és el que avui dia necessiten les empreses, no? Ja saben crear producte, ara volen poder comercialitzar aquest producte, no? I formem aquests perfils també.
I aquest estiu vau signar un conveni mitjançant el qual l'Escola d'Enoturisme de Vilafranca serà un satèl·lit de la prestigiosa formació britànica de Wine and Spirit Education Trust. Explica'ns exactament en què consisteix i què representa per l'escola.
Molt bé. És una gran oportunitat haver pogut tenir aquest conveni per poder portar aquesta formació tan especialitzada al territori, perquè avui dia només la trobàvem que realitzava a Barcelona. Aquesta formació només la pot impartir qui té una llicència per fer-ho, i la marca de Wineset és molt recelosa en donar més llicències, no? Perquè d'alguna manera pensa que ja té coberta aquesta necessitat als diferents territoris, per tant necessitàvem generar un conveni des d'aquí. Vam trobar, doncs, amb aquesta empresa, aquesta agència, Wine Courses Barcelona, que tenien interès en desplegar aquesta formació en el territori, i això el que fa sobretot és donar moltes oportunitats a tots els alumnes que passen per l'escola, perquè el que estem cercant és lligar com la nostra oferta formativa, perquè tots compten d'una especialització d'enoturisme, sigui de sommelieria, evidentment, o sigui un alumne que fa el cicle formatiu, o sigui un alumne que fa el curs de sommelier professional, tots tenen una formació específica de sommelieria, i el que volem és que hi hagi un reconeixement. De quina manera? Doncs en funció del nivell que cursen aquests estudis de sommelieria, buscarem un reconeixement dins dels estudis Wineset, perquè a partir d'aquí puguin seguir fent un itinerari professional dins d'aquesta família d'estudis dels Wineset. Per exemple, doncs una persona que hagi fet el curs de sommelier professional, segurament li podrem convalidar el nivell 2 de Wineset i es podrà presentar un nivell 3, que ja és un nivell molt alt, és important ja, aquesta consideració. I poder fer aquesta formació en el territori i poder oferir aquests itineraris. Llavors el que al final farem és donar més valor a la formació que fem des de l'escola, no? I millorar la capacitat o l'oportunitat de professionalitzar-se dels alumnes que passen a través de millorar el seu perfil competencial amb aquestes formacions.
I a banda dels alumnes de l'escola, gent aliena que estigui interessada en aquesta titulació, també l'acollireu?
També. Els primers cursos els tenim previstos per ara a l'octubre. Vull dir que si alguna persona té ganes de formar-se i ara mateix no és alumne de l'escola, està obert. A través de la web de l'escola trobarà l'enllaç per poder fer aquestes inscripcions. Llavors anirem jugant amb això. Alumnes que venen de fora, doncs els oferirem el Wineset 1, el 2, el 3, l'implementarem el curs vinent. I els alumnes que són del cicle formatiu, doncs buscarem aquest reconeixement, del cicle formatiu o dels altres programes formatius, buscarem aquest reconeixement perquè un cop acabin, doncs puguin seguir-se formant amb aquesta especialitat.
Un curs apassionant i molt intens, no, Gerard?
Molt. Estem obrint molts fronts, l'escola està creixent amb aquestes línies de formació i sobretot doncs, això també crec que ens ho dona aquest reconeixement, no? L'última cosa que ens faltava per explicar, que si em permets ho fico aquí perquè em sembla que és el que acaba de donar la volta de fulla tot plegat, és el servei d'orientació professional. És a dir, totes les persones que passen per l'escola, siguin treballadores, no siguin treballadores, tenen l'oportunitat de rebre aquest procés d'orientació professional propi, no?, que els permetrà identificar, sobretot, quin és el seu punt de partida, quina és la formació que tenen, reconèixer-ho, si han de fer un procés d'acreditació de competències, que és aquest procés de bescanviar, diríem, l'experiència laboral per formació homologada, per reconeixements, per titulacions, no? I penso que això acaba de nodrir, no?, de rodonir tota l'oferta de l'escola. Llavors, quan un alumne entra per l'escola, nosaltres sempre els diem, i aquí comença una finestra d'oportunitats. Avui entres per aquí i demà potser estàs a una altra banda, no? I el que és molt xulo de veure és que persones que han passat per l'escola com alumnes, un altre dia t'arriben com a professors, un altre dia t'arriben amb la seva empresa que han creat i són els que acullen un dia els alumnes en pràctiques, no? I el que busquem sempre és aquesta sinergia entre totes les persones que passen per l'escola.
Gerard Domingo, director de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a Vilafranca. Mil gràcies per haver-nos acompanyat avui comentant tota aquesta oferta formativa i els reptes d'aquest curs. Que vagi molt bé.
Gràcies.